Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. La crisi de l'habitatge marca pràcticament a diari l'actualitat i davant la preocupació pels 24.000 lloguers que expiren l'any que ve i poden experimentar un encariment important, el govern ha anunciat avui que prepara una rebaixa fiscal perquè els propietaris optin per no pujar preus. No n'ha donat detall encara, però l'executiu de Marga Proens insisteix que la limitació no és efectiva i aposta en aquest cas per motivar econòmicament aquells qui, segons el seu parer, poden ajudar a frenar aquesta escalada de preus. La presidenta, de fet, ha parlat de premiar aquells que actuïn amb responsabilitat i sensibilitat. És un dels temes destacats avui, dimarts 16 de desembre, en què se celebra el darrer ple de l'any, amb la vista fixada en la validació del decret d'acceleració de projectes estratègics acordat entre els populars i Vox i que inclou també el trasllat de residus d'Eivissa fins a Mallorca. Tot d'una, ampliem aquests assumptes. Joan Jiménez és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Titulars amb Marcel Pic, bon dia.
Bon dia.
Que passen per una operació contra el narcotràfic a Eivissa. Ja hi ha al Manco 5 detinguts.
S'ha muntat tot un dispositiu policial i en aquests moments hi ha més de 100 agents que es corcollen diferents punts de l'illa. Cala Llonga, Santa Eulària i Sant Rafel.
Presó preventiva per un home per intentar matar a punyalades la seva dona a Palma.
Els fets varen passar dissabte vespre. Una dona ingressar a un centre hospitalari amb ganivetades per diverses parts del cos després d'un forcejament amb el seu marit que va reconèixer els fets. No consten denúncies prèvies.
Continua greu però estable el nim precipitat ahir d'un setè pis, també a Palma.
La Policia Nacional investiga les circumstàncies de la caiguda de l'infant de 10 anys i la principal hipòtesi és que va ser un accident.
El Ministeri incorpora per primera vegada la possibilitat d'ampliar les freqüències entre Menorca i Madrid en la ruta de servei públic. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'habilitar una tercera freqüència diària. Ho ha anunciat al ple del Parlament la presidenta del govern, Marga Proens. La mesura forma part de l'esborrany de l'ordre ministerial que regula aquesta OSP. El Ministeri, però, es mostra més prudent, sosté que la decisió encara no està presa i que, en qualsevol cas, primer caldria veure quina és la disponibilitat d'avions de les aerolínies i avaluar-ne la viabilitat econòmica.
L'Ajuntament d'Eivissa destinarà 1.700.000 euros a nous aparcaments dissuasius i també ampliar i millorar els que ja hi existeixen. Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. Els usuaris demanen que continuïn sent de franc, tot i que el consistori no ha concretat encara quines seran les obres específiques que es duran a terme. Els usuaris creuen que qualsevol millora és molt necessària.
A Palma, l'edifici de les Torres del Temple acollirà un espai expositiu sobre la prehistòria i fins a l'edat mitjana. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Les obres que està previst que acabin a principis de l'any que ve han conservat el disseny original de la infraestructura, una construcció defensiva d'origen islàmic del segle XII. D'aquesta manera, les Torres del Temple s'uniran al castell de Bellver i al casal gòtic de Can Serra per contar la història de la ciutat.
I avui, pendents també de la situació entre els socis de coalició dins l'executiu espanyol, Sumar descarta sortir del govern, però demana una reunió urgent. Pel que fa als esports, el Mallorca visita Riazor amb l'objectiu de segellar avui vespre el passi a vuitens de final de la Copa del Rei davant del Deportivo de la Corunya. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. Els vermells afronten el duel de les 7 del capvespre amb confiança després de la victòria contra l'Elx i volen tornar de Galícia amb la classificació a la butxaca. Sense Mascarell, concentrat en Guinea Equatorial, ni Mójica per decisió tècnica. El Mallorca viatja també amb les baixes de Morlanes i Cuellar per molèsties. Els joves del filial Jandro i Adriano entren a la convocatòria. I per l'altra banda, Luis Blanco, l'entrenador de l'Atleti Balears, apela al partit perfecte per continuar somiant a la Copa. L'Atleti Balears confia en el factor camp per intentar sorprendre demà l'Atlètic de Madrid.
I tanquem la portada amb la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui la calitja es retira, però els núvols continuen. De moment, cel més tapat entre les Pitiuses i el ponent de Mallorca, on, de fet, ja han tingut alguns ruixats en aquestes primeres hores. Amb el pas de les hores, però, aquests núvols continuaran el seu avanç a la resta de l'arxipèlag. Durant el capvespre, encara podran tenir qualque ruixat local entre Mallorca, Eivissa i Formentera. Més calma a Menorca, això sí. En les següents hores, el vent afluixarà i girarà xaloc, i el mar maró o rau. I quant a la temperatura, no tindran gaires canvis en el termòmetre, tornarem a assolir un valor bastant semblants als del dia anterior. La màxima podrà tornar a girar entre els 17 i els 20 graus aproximadament. I què passarà demà? Encara tindran certa inestabilitat, presència important de núvols i, de nou, qualque ruixat local, principalment entre Mallorca i les Pitiuses. El vent girarà gregal, bufarà moderat i causarà forta maror al nord, i el termòmetre també tindrà poc canvis respecte d'avui.
Informatiu migdia. TV3 Ràdio.
Ho hem dit en portada, el govern prepara un nou incentiu fiscal per revertir la crisi habitacional. Ho ha anunciat al Parlament. Es tracta d'una deducció fiscal per als propietaris de pisos de lloguer que han de renovar els contractes l'any que ve. Cambra Autonòmica, Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia. La setmana passada el conseller d'Habitatge va demanar als propietaris col·laboració per frenar la crisi i que no pugin preus, i avui el govern aposta per l'estratègia incentivadora. La rebaixa fiscal que prepara l'executiu està adreçada als amos dels arrendaments que expiren l'any que ve, que són més de 24.000. És la presidenta Marga Proens.
Ja estem fent feina per donar solucions. Per això, les properes setmanes presentarem una nova deducció fiscal per incentivar els propietaris a que no pugin el lloguer durant el 2026, per premiar aquells propietaris que actuïn amb responsabilitat i amb sensibilitat.
És la resposta de Proens a les crítiques de l'esquerra que l'acusen d'immobilisme i de no abordar la crisi de l'accés a l'habitatge amb mesures efectives, diuen, com ara el topall de preus. És la socialista Pilar Costa.
Me pot dir una sola mesura extraordinària per donar resposta a aquests milers de famílies que quedaran sense lloguer l'any que ve? Me pot dir una sola mesura per donar resposta a tota la gent que tornarà a augmentar en els assentaments a l'illa d'Eivissa? Me pot dir si considera que les nostres illes són un territori tensat des del punt de vista d'habitatge, sí o no?
Crítiques també per part de Més per Mallorca. Lluïsa Pestegui ha assegurat que d'ençà que governa el PP, el preu del lloguer i de la compra d'habitatge ha augmentat un 30%. Però ens respon amb la construcció de 1.000 pisos públics al 2026, i a Pestegui ho nega.
Més habitatge públic que en tota la història de les Illes Balears. Mai s'haurà fet tant d'habitatge públic com en el 2026. Prop de 1.000 nous habitatges.
Senyora presidenta, sap quant de projectes d'aquest que vostè ha anunciat han començat a redactar? Zero. Zero, senyora presidenta. Però és que la realitat desmenteix contínuament el seu relat.
Gràcies, Marta. Tornarem a connectar amb tu un poquet més tard per conèixer altres assumptes del ple d'aquest matí. Mentrestant, la crisi de l'habitatge continua passant factura a moltes persones. És el cas d'una família de Maó que aquest divendres afronta un ordre de desnonament. Axel.
El propietari del pis no vol renovar el contracte de lloguer d'un home de 87 anys que viu amb la seva filla, que té una discapacitat física, i en Asunción, una germana que els cuida. Fa un any que cerquen una alternativa, però amb els preus actuals no troben res. Viuen en un cinquè pis i necessiten 5 cadires de rodes diferents per poder-se moure. Els serveis socials n'estan al corrent de la seva situació, però de moment no els han ofert cap alternativa habitacional.
Es consciente, dicen que no tienen nada para alquilar, porque o ya está dado, o no tienen nada ahora que para alquilar y no se puede hacer nada. Es que no hay nada. Y si hay algo, piden unos precios que son abusivos.
Els veïns es mostren contrariats amb aquesta situació.
Enfadats, emprenyats amb aquesta vida que portem aquí, que ja sabem que això és normal a tota Espanya, però quan es viu de prop una situació com la que estem veient aquesta família, és horrible.
No entenem aquesta situació. Aquesta gent tenen unes necessitats, han de trobar una solució ja, perquè l'han de trobar, i veiem el que es veu a tot Espanya, pues, te crema un poquet més dins, no? Perquè veus tot el tema de corrupció i tot el que estem veient cada dia.
Divendres ja prevista el llançament i diverses entitats han fet una crida per concentrar-se davant la casa per impedir el desnonament.
L'exclusió residencial és un dels elements que comparteixen molts dels usuaris d'ajuda que ofereixen entitats socials com Càritas, que detecta més que les necessitats d'aquestes persones s'allarguen de cada vegada més en el temps perquè els problemes que presenten són més diversos i complexos. És el que ha advertit Esther Romero, directora de l'ONG, en una entrevista a l'informatiu Matí d'IV3 Ràdio.
Si abans les persones que necessitaven els serveis que ofereix Càritas presentaven problemes com la falta de feina o d'habitatge, ara els perfils atesos els pateixen tots i, a més, se n'hi sumen d'altres com la salut mental. Tot plegat fa que quan una persona necessita ajuda de Càritas el procés s'allargui com a mínim 2 anys i mig.
Precisamente porque no hablamos de un solo rasgo o dificultad que enfrentan estas personas, se hace cada vez más difícil. Este fenómeno multidimensional de la pobreza y de la exclusión social hace que Cáritas cada vez tenga que acompañar durante más tiempo a cada una de las personas que se acercan a nosotros. Precisamente porque no es solo un tema concreto de empleo, de vivienda o de relación social, de carecer de ella. Muchas veces todas estas problemáticas vienen asociadas.
Càritas manté que ara, a diferència d'anys enrere, s'ha d'oferir una atenció integrada per ajudar les persones a combatre l'exclusió social que comprengui tota classe d'àmbits, com el laboral i el residencial. L'any passat va atendre gairebé 8.000 persones a l'arxipèlag, sobretot estrangers, dones i famílies nombroses.
A les portes del Nadal i amb la previsió de fred, per la setmana que ve avui hem tornat a veure llargues cues al carrer, just davant el convent dels Caputxins de Palma, on els frares han repartit més de 200 entrepans a persones en situació de vulnerabilitat. Fa més de 40 anys que aquest ordre religiós compleix amb la tasca social d'assegurar que ningú quedi sense berenar. I el perfil dels usuaris ha canviat molt en els 10 darrers anys. José Vicente és germà caputxí.
2/3, una apreciació així empírica, per dir-ho així, és de treballadors pobres i jubilats.
També hem parlat amb Nacèlia Rivera, una de les voluntàries més veteranes fa 12 anys, que va al convent dels Caputxins.
Porque yo tenía la necesidad de hacer algo por los demás. Esta idea de irte con las manos vacías me da mucho miedo.
Són les 2:12. Presó provisional i sense fiança per un home acusat d'intentar matar la seva parella a Palma. La dona ha estat donada d'alta avui de l'Hospital de Son Espases.
Aquest cas de violència masclista va tenir lloc dissabte. La víctima va explicar als agents de la Policia Nacional que l'agressor li impedia sortir de casa i que en un moment determinat va agafar un guinevet de cuina i li va clavar els braços, l'esquena i les mans. Després d'un forcejament, la dona va poder escapar i avisar un familiar que la va dur a l'hospital. Els agents es varen desplaçar llavors al domicili on hi havia l'home en estat de xoc, que va reconèixer els fets i va explicar on es trobava l'arma. La policia va detenir l'home, que avui ha ingressat a la presó per intent d'homicidi.
Recordeu que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes, és gratuït i no deixa rastre a la factura, tot i que s'ha d'esborrar del registre de telefonades. També avui estem pendents d'una nova operació antidroga a Eivissa. Ja hi ha 5 detinguts, s'ha muntat tot un dispositiu policial i en aquests moments hi ha més de 100 agents que escorcollen alguns punts de l'illa. És una macrooperació. Encara mateix participen agents de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i també el Servei de Vigilància Duanera. Clàudia Roig, bon dia. Quina és la darrera hora?
Bon dia, sí, ja hi ha 5 detinguts en la desena d'escorcolls que s'han fet per tota l'illa, però fons policials asseguren que es treballa per arrestar més narcotraficants. És una operació autoritzada pel jutjat d'instrucció número 3 d'Eivissa, en què participen un centenar d'agents de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i de l'Agència Tributària. Ens trobam davant d'una casa de Sant Rafel on han detingut un home que encara es troba dins de l'habitatge emmanillat. Fa una estona els agents han tret nombrós material, suposadament per a la venda de droga i un arma. En l'operació també ha participat cans ensinistrats per detectar drogues i sous. És una operació que està sota secret de sumari i que continua oberta.
I la Policia Nacional investiga les circumstàncies de la caiguda d'un infant de 10 anys des d'un 7è pis a Palma.
L'infant està ingressat a l'UCI pediàtrica de Son Espases. El seu estat és greu, però estable. Els fets ocorregueren ahir cap vespre al carrer del General Riera, ciutat. La principal hipòtesi és que el nin va caure de forma accidental des del balcó de casa seva.
El Consell de Mallorca vol elaborar un mapa de la prostitució a l'illa amb l'objectiu d'ajudar les dones en situació de prostitució a sortir-ne. S'elaborarà sota la coordinació de la Mesa de la Prostitució que s'ha constituït avui matí a Ina Morales.
Hi participen entitats i administracions, a més de les forces de seguretat. La impulsa el Consell amb l'objectiu de sumar esforços, compartir coneixement i millorar l'atenció a les dones en situació de prostitució. El president de la institució insular, Llorenç Galmés, ha lamentat que les dones moltes vegades no coneixen els seus drets o no hi veuen sortida.
Primer, a sortir. Segon, a posar-los en mans d'aquells que les poden treure si estan obligades a exercir la prostitució. Tercer, si hi ha determinades persones que obliguen a dones a prostituir-se, també, com que hi haurà cossos i forces de seguretat, també podran actuar de manera immediata.
El Consell confia que a través de la mesa de coordinació es puguin generar oportunitats per a les dones que exercessin la prostitució perquè en puguin sortir. Per això es crearà una comissió tècnica que permeti avançar de manera més operativa en la detecció de necessitats i en la concreció d'accions específiques.
Passa un quart de les dues del migdia. Seguim amb més temes de l'actualitat. A Formentera s'han iniciat les obres de la bassa de rec de l'illa per millorar l'optimització de l'aigua. També estudien les 41 sol·licituds de nous hidrants que volen fer servir l'aigua depurada. Helena Trinidad.
Les obres de la bassa s'han iniciat amb l'explanació del dipòsit de decantació, segons va constatar ahir el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, en una reunió mantinguda amb representants de la comunitat de regants de Formentera. Ho explica Antònia Blanes, coordinadora d'aquesta comunitat.
Justament han començat les obres, però esperem que sí, que amb aquesta bassa de decantació i totes les actuacions que tenen previstes, pues millori la qualitat de l'aigua i sobretot es pugui produir més i puguem reutilitzar molta més aquesta aigua.
A la trobada també es varen estudiar les 41 peticions de nous hidrants que volen fer servir l'aigua de la bassa de rec.
El que van fer va ser pues, analitzar-les totes, mirant pues, els curs de la xarxa i veure quines persones, quins productors podrien fer servir aquesta aigua amb un hidrant a les seues parcel·les.
Actualment, la comunitat de regants té 39 hidrants. La finalitat de les obres és millorar l'optimització de l'aigua. El govern ha autoritzat una subvenció directa de gairebé 740.000 euros a la comunitat de regants de Formentera i el Ministeri ha aportat prop de 900.000 euros que provenen de fons europeus Next Generation.
Avui hem conegut nous positius de pesta porcina en porcs senglars trobats morts a Catalunya i eleva a 26 el total d'animals afectats.
Els últims 3 casos es varen detectar també dins la primera corona a la zona d'alt risc. La resta d'exemplars trobats han mort per causes diverses, la majoria per atropellament.
El sector ramader de les Illes es troba en situació d'alerta per mort de les diferents malalties que afecten els animals. Per això, la Conselleria d'Agricultura ha aplicat diferents mesures, Marcel, per fer-hi front.
Sí, la llengua blava, la grip aviària, la pesta porcina africana, la dermatosi nodular i l'hemorràgica episòtica són les principals malalties que afecten actualment la cabana ramadera de les Illes Balears. Aquesta situació ha generat inquietud en el sector, tot i que les xifres de moment no són alarmants. El director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, ha fet balanç avui de la situació que ha descrit d'aquesta manera.
En este momento, efectivamente, la situación yo creo que es la más compleja que ha vivido Europa y España, y en el Ministerio se recuerda desde hace muchas décadas. Estamos enfrentando varias alertas sanitarias todas al mismo tiempo desde una perspectiva de Estado.
Fernández ha explicat les diferents mesures que ha adoptat la Conselleria per fer front a les diferents alertes sanitàries. Pel que fa a la llengua blava, s'han vacunat més de 100.000 animals i s'ha aconseguit que Menorca hagi quedat preservada i només hi hagi hagut un focus a les Pitiüses. De grip aviària no se n'ha detectat cap cas a l'arxipèlag i és que les illes s'ha apostat per un confinament més flexible i s'ha focalitzat el control en explotacions industrials. Pel que fa, s'ha elaborat un protocol en aquest sentit per la grip aviària per detectar la nau silvestres i migratòries i no se n'ha detectat cap cas, com dèiem. Així mateix, pel que fa a la pesta porcina africana, s'han fet més de 700 analítiques enguany, es controlen les entrades i sortides, s'han geolocalitzat les explotacions i s'ha fet un algoritme per classificar-ne el risc. Però quins són els factors que han propiciat aquesta situació? Ho explica el director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural.
hay un hecho objetivo en el tema de cómo se mueven los transmisores por el hecho de las temperaturas y por el alargamiento de los periodos estivales, y luego también porque vivimos en un mundo globalizado y los movimientos de personas y animales son cada vez más frecuentes, y efectivamente al final ahí hay una transmisión.
Les diferents malalties que amenacen la cabana ramadera afecten o poden afectar els preus dels aliments. Això es pot notar a la butxaca dels consumidors ara que arriba Nadal i que en moltes llars hi ha tradició de consumir carn.
La llengua blava ha propiciat una pujada del preu dels mens per Nadal a tot l'estat. La grip aviària ha fet que pugi el preu dels ous i, en canvi, la grip porcina ha fet que baixi el cost dels animals perquè molts s'han quedat al mercat interior i he excedent.
No creo que les afecte finalmente en el precio, y que creo que van a poder mantener o seguir manteniendo los precios que tenían hasta ahora, sobre todo en el concreto en la Pursella, e incluso subir ligeramente, ¿eh? Porque me imagino que las carnicerías, los comercios, los consumidores se sentirán mucho más seguros comprando una Pursella de Mallorca, que saben que no tiene ningún problema sanitario, que a lo mejor otras.
Tot i que la grip porcina no ha arribat a les Balears, els casos detectats en senglars a Catalunya han generat inquietud en el sector ramader. Toni Mestre, president de l'Associació Balear de Porcí, creu que, si bé no hi ha un problema sanitari a l'arxipèlag, la por ha afectat la producció.
Realment, el mercat en aquell moment està com frenat, no hi ha alegria en el mercat, i sí, econòmicament molt afectat, perquè tenim 21 euros menys que l'any passat. A nivell del mer, pues el mer està car, hi ha molt poc en el mercat, també hi ha molt poc consum, però el mer sí que es preu està car.
A tall d'exemple, Toni Mestre, que és productor, ven les porcelles a 75 euros i la carn de mer a 10 euros en 30 cèntims al quilo.
A banda de l'alimentació, regals, viatges i loteria conformen les principals despeses de les cases per Nadal, una de les èpoques de més consumisme. Tot plegat, segons calcula l'organització de consumidors OCU, representa de mitjana gairebé 700 euros per persona. I una part d'aquestes despeses es faran en compres per internet, amb els riscos associats a aquesta modalitat.
Per això, les associacions de consumidors recomanen comprar només a pàgines segures i desconfiar de les grans ofertes. Alerten també que mai no s'ha d'obrir enllaços de paquets no demanats per evitar estafes. Alfonso Rodríguez és president de Consubal.
Estas super ofertas baratísimas, alejarse un poquito de ellas, porque la inmensa mayoría suelen ser estafas. O bien el producto no es lo que nos han dicho, o bien el producto luego pues no nos llega. Si nos ha llegado muchísimo, con muchísimo retraso, lo podemos devolver sin ningún tipo de problema y la empresa está obligada a devolvernos el importe.
2:22, fem una petita pausa i tornem tot d'una.
Aquest Nadal tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb el de mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
Un vino de denominación de origen Binissalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Binissalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Tornem al Parlament perquè en aquesta hora es debat la validació del decret d'acceleració de projectes estratègics acordat entre els populars i Vox, que inclou també el trasllat dels residus d'Eivissa a Mallorca. És la darrera iniciativa legislativa que s'aprovarà enguany, ja que la d'avui és el darrer ple d'aquest 2025, una sessió de control al govern que ha monopolitzat la corrupció. Marta.
Sí, els casos de corrupció i d'assetjament sexual en l'entorn del Partit Socialista han estat una constant entre el PSC i el govern.
El PSOE para dar lecciones. Lo que debería hacer es dar explicaciones a la ciudadanía y en algunos casos cada vez más, cada semana, cada día, cada hora, a la justicia.
Usted sí que vivía en los mundos de Yupi, que entraba a la UCO en el Ipsal y ni siquiera se enteraba.
Els únics presidents d'aquesta comunitat autònoma condemnats per corrupció i que han entrat a la presó han estat del Partit Popular.
Corrupció i masclisme també han estat el bessó de l'enfrontament entre Proens i el portaveu del PSC, Iago Negueruela.
Feijóo a usted no le deja convocar elecciones. Yo tampoco me fiaría de usted en eso, señora Proens. Y le puedo garantizar una cosa. Jamás me verá con nadie de mi partido si sale de prisión, que ya no son de mi partido, tomando notas, comiendo con
Muchas
él,
gracias,
aceptando elecciones con usted, el señor Rodríguez.
Estufa masclista que ha desprès la seva afirmació. Només és comparable en els casos d'agressió sexual que hi ha a dins del seu partit. Haurà de fer vostè també aquest curs contra l'assetjament sexual? Està segur que aprovarà?
I el cas d'Hidrocarburs també ha sortit a la llum en una resposta del vicepresident Antoni Costa al socialista Marc Pons.
Jo no dic que vostè siga un corrupte, però sabia que estava ajudant a una trama d'Hidrocarburs acusada de fraudar més de 180 milions d'euros, senyor Pons?
Sí, Koldo García va intentar obtenir una autorització de manera rapidíssima. Tot i les insistències, no va obtenir absolutament cap resultat. L'honestetat política en la gestió pública desmunten tots els bulos que vostès volen fer creure.
I la petició d'eleccions anticipades s'ha pogut sentir de la mà de la portaveu de Vox, Manuela Cañadas.
Feliz Navidad y que los reyes nos traigan un nuevo gobierno y ver a Sánchez en el banquillo y a todos sus secuaces.
Precisament, però, ens ha desmentit Cañadas que culpabilitza la migració irregular de l'increment de les llistes d'espera. La presidenta assegura que l'atenció sanitària a aquestes persones no arriba a l'1% del total.
Gràcies, Marta. Com hem sentit, moltes referències a la situació del govern espanyol i del PSOE. Mentrestant, Interior tria el coronel Pedro Merino Castro com a nou cap de l'UCO. Substituirà Rafael Juste, qui ha estat ascendit a l'ocupació de general. Castro va passar amb anterioritat per l'UCO i la unitat tècnica de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil, a més de ser vocal assessor al Departament de Seguretat Nacional del govern. També va estar al capdavant de la Comandància de Salamanca, entre d'altres llocs de treball.
L'UCO és l'encarregada d'investigar casos de corrupció, com el cas Koldo, i també s'ha encarregat, entre d'altres causes, de les diligències recents per les quals ha estat detinguda l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, acusada de falsejar contractes públics, o de la investigació que va concloure en la condemna del ja exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
I l'UCO tindrà més feina perquè el jutge Peinado els ha encarregat indagar si hi ha nous indicis sobre ERE Europa després que un particular ha presentat una denúncia que acusa la dona del president espanyol, Begoña Gómez, de rebre doblers pel rescat de l'aerolínia.
El jutge insisteix en aquesta línia, tot i que l'Audiència Provincial ha frenat en quatre ocasions els intents de relacionar la dona de Pedro Sánchez amb el préstec atorgat a l'aerolínia per evitar que fes fallida durant la pandèmia. Ara es basa en un informe presentat per un particular que demana personar-se a la causa i en el qual planteja que hi haurà un depòsits bancaris relacionats amb Begoña Gómez a la República Dominicana.
I a tot això, Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per parlar de corrupció, però no serà enguany, com exigia el PP, segons ha acordat avui la mesa del Congrés, que admès a tràmit la sol·licitud de compareixença feta pel Grup Popular per l'escalada de casos que afecten el PSOE i l'alarma social, diuen, creada per les darreres detencions i escorcolls.
Una vegada admès a tràmit aquesta petició, ara serà la Junta de Portaveus la que fixi la data a la que el president espanyol haurà de comparèixer al Congrés, però ja no es reunirà fins al mes de gener, passades les festes. La portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, ha carregat contra la presidenta de la cambra, Francina Armengol, i l'acusa d'ajornar la compareixença.
O por ignorancia, la señora Armengol, que es muy probable. O por mala fe, la señora Armengol desconoce que el periodo de sesiones ordinario acaba el 31 de diciembre. Luego, es perfectamente posible que en lo que queda de año haya un pleno en el que se pueda traer a Pedro Sánchez para dar explicaciones. Entonces, ¿por qué la señora Armengol tiene que mentir?
Mentrestant, les crítiques a la situació del PSOE no afluixen i arriben també des dels seus socis del govern. Els membres de Sumar, de moment, descarten sortir de l'executiu espanyol, però sí que han demanat ja una reunió urgent amb els socialistes per reactivar tota l'acció política. Escoltem Enrique Santiago, diputat d'Esquerra Unida, dins la coalició Sumar, respon la ministra portaveu Pilar Alegría.
Estamos muy contrariados y muy preocupadas porque nuestro socio de gobierno parece totalmente paralizado, enredado en una situación interna que nos parece realmente inaceptable, con demasiados casos de corrupción, con casos de abusos sexuales y violencia machista inaceptables en general.
En mayor expresión alcanza ese diálogo, y como no puede ser a más de otra manera, es con nuestros socios de gobierno, más allá desde el respeto, lógicamente, a sus opiniones, que por supuesto las manifiestan abiertamente. Y bueno, decía de una reunión. Por supuesto, nosotros, es que casi me atrevería a decirle que es que las reuniones con Sumar son a diario, que son nuestros socios de gobierno.
Paraules de la portaveu Pilar Alegria, que posa punt final a la seva tasca a Madrid, deixa el càrrec i el Ministeri d'Educació per ser candidata a les eleccions autonòmiques del PSOE a Aragó, comicis anunciats pel 8 de febrer. Arribarem així a les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. L'edifici de les Torres del Temple acollirà un espai expositiu sobre el període des de la prehistòria fins a l'edat mitjana de Palma. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Les obres, que està previst que acabin a principis de l'any que ve, han conservat el disseny original de la infraestructura, una construcció defensiva d'origen islàmic del segle XII. D'aquesta manera, les Torres del Temple s'uniran al Castell de Bellver i al Casal Gòtic de Can Serra per contar la història de la ciutat.
A Calvià ja es poden presentar les sol·licituds dels ajuts al lloguer d'habitatges de la convocatòria 2025-26. Estan dirigits a majors de 18 anys i el termini estarà obert fins al dia 9 de gener.
Per optar l'ajut, l'habitatge ha d'estar al terme municipal de Calvià, ser el domicili habitual i permanent del sol·licitant, i el cost de lloguer no ha de superar els 900 euros mensuals.
El nou centre de dia i el casal social per a la gent gran de Selva ja són una realitat.
L'Ajuntament ha recepcionat les obres, que varen començar el novembre de 2024 amb un cost de 832.000 euros. El centre atendrà 15 places per a persones dependents i es provoca que entri en funcionament l'any que ve.
Tot d'un en parlant d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam a la Direcció General de Trànsit, David Cervera. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora trobant retencions des d'arribada a Palma per la carretera de Soia i per la carretera de Valldemossa, des de Son Espases fins a incorporació en la via de cintura. En la via de cintura també trobaran tràfic lent en sentit aeroport, en el túnel de Gènova i des de la carretera de Soia fins a incorporació en l'autopista d'Inca. Està per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, David. En Joan Jiménez, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, fora vila, el silenci de migjorn. Mallorca és ca nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3, tots donam una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars. L'edifici de les Torres del Temple acollirà un espai expositiu sobre la prehistòria fins a l'edat mitjana de Palma. Les obres, que està previst que acabin a principis de l'any que ve, han conservat el disseny original de la infraestructura, una construcció defensiva d'origen islàmic del segle XII.
D'aquesta manera, les Torres del Temple s'uniran al Castell de Bellver i al Casal Gòtic de Can Serra per contar la història de la ciutat a través de la seva museïtzació i formaran part del Districte d'Innovació de Palma. L'arquitecte del projecte, Juan María Bosch, ha destacat que l'objectiu principal és recuperar al màxim la idiosincràsia de l'edifici, sobretot internament.
El edificio se mantiene mucho más
reconocible internamente, porque es que externamente. Externamente al final podría confundirse con un edificio de vivienda del siglo XVIII o del siglo XIX, pero evidentemente en nosotros, a pesar de que hemos simplificado mucho la estructura que tenía esas fachadas, pero se han mantenido un poco los huecos y los dinteles de lo que ya existía como consolidado.
Un edifici que durant més de 20 anys ha estat apuntalat i que durant els darrers 300 o 400 anys ha estat destinat a habitatges. El projecte ha permès conservar elements singulars com un arc medieval i pintures originals dels segles XII i XIII en una de les torres. El batlle de Palma, Jaime Martínez, ha remarcat que amb la rehabilitació del monument es recupera una joia de Palma, ja que té vestigis de diverses èpoques.
En aquest espai, un espai a més molt, molt singular i suggerent, pues estarà i s'explicarà la part de la història des de la prehistòria a la edat mitjana. Aquest equipament pues, tindrà dins aquest museu de xarxa, com dic, aquesta part de la història de Palma.
Està previst que les obres que varen començar a finals de l'any 2023 acabin durant el primer trimestre de l'any que ve amb un cost total de 2.400.000 euros.
D'altra banda, el Consell Insular commemora avui el 40è aniversari de la Carta Europea d'Autonomia Local i la llei reguladora de les bases de règim local, dues normatives fonamentals per a les entitats locals que van ser aprovades l'any 1985.
L'acte celebrat a l'auditori del Parc Vit ha servit per analitzar i debatre els nous reptes als quals s'enfronta l'administració local, així com les reformes necessàries per assegurar el benestar de la societat. El president de la institució insular, Llorenç Galmés, ha inaugurat una jornada commemorativa amb ponències i una taula rodona amb experts, a la qual han assistit més de 130 persones.
Així que avui no celebram un simple test legislatiu. Avui celebram 40 anys d'haver posat els ajuntaments al lloc que les mereix, al centre de la nostra democràcia. Celebram 40 anys de benestar social basat en la proximitat. I és precisament aquesta proximitat, aquesta base fonamental del règim local, la que justifica la nostra presència avui.
Mentrestant, el PSI retreu al president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que ha visitat la residència de Son Colelles a Marratxí amb una posada en escena propagandística que intenta aparentar una normalitat que assegura no és real.
D'aquesta manera, els socialistes han assegurat que Galmés va intentar fer servir el personal i els residents per fer-se una fotografia amable sense tenir en compte les mancances de la residència. Concretament, es refereixen al fet de no resoldre les llistes d'espera per a l'adjudicació de places residencials per a la dependència.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2:37 minuts, més qüestions. A Calvià ja es poden presentar les sol·licituds dels ajuts al lloguer d'habitatges al municipi de la convocatòria 2025-2026. Estan dirigits a persones majors de 18 anys i el termini estarà obert fins al dia 9 de gener.
Per optar a l'ajut, l'habitatge ha d'estar al terme municipal de Calvià, ser el domicili habitual i permanent del sol·licitant, i el cost del lloguer no ha de superar els 900 euros mensuals. El període de que cobreixen aquests ajuts va del 1 de setembre del 2025 al 31 d'agost del 2026. L'ajut cobrirà fins al 40% de la renda mensual i s'estableix un límit màxim d'ajuda de 330 euros mensuals.
Això a Calvià. Mentrestant, a Selva, el nou centre de dia i el casal social per a la gent gran ja és una realitat. L'Ajuntament ha recepcionat les obres que van començar el novembre de l'any 2024 amb un cost de més de 832.000 euros. El centre tindrà 15 places per a persones dependents i es preveu que entri en funcionament l'any que ve.
L'Associació de Persones Majors ja fa ús de les instal·lacions per dur a terme el programa d'activitats diàries que fomenta la cohesió dels membres de l'associació i la dinamització d'aquest sector de la població. Les obres han estat finançades del 50% entre el govern i l'Ajuntament, que ja ha iniciat els tràmits per a l'autorització administrativa de l'obertura del centre de dia. El batlle de Selva, Joan Roger, afirma que el nou centre és una antiga reivindicació del poble.
Suposa que recursos municipals i que l'Ajuntament i que les institucions aposten per atendre a les persones amb necessitats, a les persones dependents, a les famílies. I això és una cura molt positiva per a les persones, per conciliar també la vida familiar, amb els seus familiars, amb els seus fills, amb la vida laboral.
L'Ajuntament ja ha començat els tràmits per posar a l'abast dels usuaris les 15 places que tindrà el centre de dia, que ara també s'ha de dotar de cuina i mobiliari.
I un altre ajuntament, en aquest cas el de Sineu, ha finalitzat les obres de renovació integral de la zona del Pou Llevoner, un projecte d'envelliment i millora urbana que ha permès transformar aquest espai emblemàtic del poble en un entorn més modern, accessible i agradable.
Amb una inversió de més de 143.000 euros, les actuacions han suposat una millora notable de la qualitat, la funcionalitat i la seguretat de l'espai públic i se n'ha reforçat alhora el valor patrimonial amb la nova il·luminació del pou i el valor paisatgístic amb l'ampliació de les zones enjardinades. Les obres han inclòs la renovació completa dels paviments i l'adequació del terreny, així com la instal·lació d'una nova xarxa d'enllumenat. També s'ha implantat un sistema de drenatge i recollida d'aigües pluvials juntament amb un sistema de reg automatitzat per a les zones enjardinades. A més, s'ha renovat el mobiliari urbà i se n'ha millorat l'accessibilitat.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 5 del capvespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Allà de bé.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de xapadrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol. L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:40, per primera vegada a la història, Pollença tindrà un pi infantil per les festes de Sant Antoni. Serà el dia 10 de gener i es plantarà en una plaça de la Cala Sant Vicenç, l'únic nucli de població del municipi que encara no celebrava aquesta festa.
Al Consell dels Infants del passat 21 de febrer, les nines i els nins de Pollença feien aquesta proposta de celebració de la festa del pi infantil. Nayara Ferrer és membre del Consell dels Infants.
Proposat que se fes a la Cala Sant Vicenç, perquè a Pollença i a l'Uport també ja n'hi ha, que sigui més o menys de 10-13 metres, que dugui arnès per més seguretat.
La celebració es farà seguint la tradició, però amb algunes variacions. S'anirà a cercar un pi en una finca ubicada a la mateixa Cala Sant Vicenç i els infants el podran pujar com es fa el dia 17 a la plaça Vella i també al port. La diferència és que el pi no estarà ensabonat i la pujada no serà competitiva. Mateu Tugores és el regidor de festes.
La pujada allà no, allà podran pujar tots el que vulguin. Serà una cosa, serà una pujada ordenada, hauran de venir amb una persona adulta, amb arnès i amb totes les condicions de seguretat perquè no tinguin cap tipus de problema.
Els pollencins no veuen malament que els més petits tinguin la seva pròpia festa del pi.
Crec que unint se poden passar molt bé i pot ser una experiència per ells i molt divertit.
S'haurà d'anar un poc alerta i potser s'hauran de prendre unes mesures de protecció, però bueno... Trob que pot estar bé.
Precisament aquest dilluns tenia lloc la primera reunió de la comissió de festes per començar a preparar les festes amb els voluntaris, perquè ells, a part de moltes altres coses, s'encarregaran de l'organització d'aquest acte nou.
I fins al 4 de gener, el conjunt i altres peces poden visitar el convent de les Caputxines de Palma. Des de fa 30 anys, en arribar a Nadal, el monestir obre les portes al públic i exposa una mostra del seu patrimoni artístic.
Les mans de les monges caputxines han preservat els teixits i brodats d'aquesta roba litúrgica durant més de 200 anys. També el tern del jardineret, mai exhibit al públic. És Jaume Llebrés, historiador i comissari de l'exposició.
D'una bellesa preciosa, perquè és molt de l'època rococó. A més, en aquest cas, que és una cosa ja insòlita, que és frontal d'altar, perquè el frontal d'altar sí que enviaven segons les coses de litúrgia, és igual que el vestimenta.
A la mateixa sala hi ha l'urna de la Casa Santa, de les més esplèndides de l'illa, i a més, l'exposició de ret homenatge a Maria Lluïsa Morell Orlandis, retratada quan tenia 15 anys i ja abadessa. Enguany es compleixen 3 dècades de la tasca divulgadora impulsada per Jaume Llebrés i Aina Pasqual. Llorenç Perelló és el director de l'Institut d'Estudis Baleàrics.
Contents de poder participar en aquest 30 aniversari d'aquesta mostra que se fa aquí en el convent de les Caputxines i que en el final posa a l'abast del públic en general un patrimoni que normalment està tancat darrere els murs de tots aquests grans convents.
Avui dia, el monestir de la Puríssima Concepció ja no alberga caputxines, sinó franciscanes, i una sala reivindica Francesc d'Assís, ara que farà 800 anys de la seva mort. És l'abadessa Sor Maria Paulina.
Puedo ofrecer pues, una vida no centrada en las cosas pasajeras, ¿no? Sino centrada sobre todo en lo esencial de la vida, que a veces que eso no se tiene en cuenta.
La mostra i els betlems històrics es poden visitar fins dia 4 de gener.
I un repunt, perquè fa uns dies que la pols en suspensió s'acumula sobre les illes, especialment a Mallorca, una acumulació que s'agreuja en la manca de vent i l'activitat humana i que pot causar problemes respiratoris.
Des de dijous a les illes està impetint diversos episodis d'intrusió africana. Això vol dir partícules en suspensió que empitjoren la qualitat de l'aire. Són partícules PM10 que poden entrar al sistema respiratori i que afecten la salut, per tant. Per això hi ha recomanacions, tant per a la població general, com evitar els esforços intensos a l'aire lliure, com per a la vulnerable, fins i tot es recomana, en aquest cas, evitar passar-hi molt de temps a l'exterior. El Pla Nacional de Qualitat de l'Aire ha constatat que hi ha més ingressos hospitalaris quan es produeixen aquests episodis de contaminació per PM10.
Arribem a les 2:45, arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Bon dia.
Avui el Reial Mallorca jugarà els 700 de final de la Copa del Rei.
Sí, ho farà a Terres Gallegues i contra el Deportivo de la Coruña. I allà tenim el narrador dels partits del Mallorca d'aquesta casa amb tota la darrera hora. Toni Fuster, com anà? Molt bon dia.
Bon dia des dels exteriors de l'estadi de Riazor, a La Corunya, on avui el Mallorca cercarà ficar-se en aquest 8è de final de la Copa del Rei davant un Deportivo que no es troba en un bon moment de forma després de dues derrotes consecutives en Lliga i a casa, i un Real Mallorca que arriba a millor sensació després de la victòria contra l'Elche. Avui seran baixes Cuellar, Mascarell, Morlaner, Mojica i Dani Rodríguez. Per part del Real Mallorca, les novetats principals són la tornada de Samu Costa, que no va jugar en el partit de Lliga perquè estava sancionat. Jandro García, migcampista i capità del Mallorca B, ha entrat a la llista de Iago Barrasate i també el porter Adriano Torre. La resta, sense novetats, recordant que el darrer precedent del Mallorca aquí a Riazor va ser una derrota per 2-0 en el partit d'anada de la final del playoff d'ascens a primera divisió. A la tornada del Mallorca es va imposar per 3-0 i va ser quan va ascendir a primera. I un equip mallorquinista que avui, si no hi ha res de nou, el tècnic Iago Barrasate traurà d'inici a Lucas Bergström a la porteria, Mateu Morey i Lato al lateral, Vius torna Lato després de dos mesos pràcticament d'absència per lesió, David López i Cumbula en principi seran a l'eix de la defensa, al mig del camp amb Antonio Sánchez i Samu Costa, per davant Pablo Torre, les bandes en principi per Takuma Sano i Javi Llebrés, i el referent a la punta d'atac, l'autèntic enemic del Deportivo de la Coruña, com és Abdon Prats. En principi, com dic, aquest serà l'11 que té preparat Jagoba per enfrontar-se a un Deportivo on, anava a dir, hi ha un poquet d'accent balear, hi ha jugadors en passat amb equip de les illes, com el porter Germán Parreño i Cristian Herrera a la Udeidissa, com per exemple Juan Diego Molina Stoikov al Real Mallorca. Ximo avui no jugarà perquè encara continua lesionat. Bé, està en un procés de recuperació, ha estat un temps lesionat i s'està recuperant, i per tant, com dic, són futbolistes que coneguts, no? Sobretot pel que fa referència al futbol balear. Miguel Ángel Ortiz Arias, del comitè madrileny, serà l'àrbitre encarregat de xiular aquest partit, com dic, que començarà a les 7 i que des de les 5:05 vol contra en tot Esport 3 en joc a IB3 Ràdio.
Això del que han dit els dos entrenadors a la prèvia del partit. Hem escoltat a Toni Fuster en tota la darrera hora i ara anem a escoltar els dos entrenadors. Escoltem l'entrenador del Mallorca, Iago Barrasate, i el del Deportivo, Antonio Hidalgo.
Nos vamos a enfrentar a un equipo que ahora mismo está en posiciones de ascenso directo. Respetamos mucho al Depor y y tenemos mucha ilusión nosotros también.
Viene un rival importante que viene a casa, vamos a competir con todo, vamos a ir con la máxima ilusión. Hemos ganado el derecho de traer un equipo de primera división a Riazor.
Nosotros ahora estamos pensando más que vamos a jugar en un estadio de primera división contra un rival que puede estar en primera división y una afición que sí que es de primera división. Entonces, el contexto es maravilloso, pero también es difícil.
Nosotros tenemos que estar atentos, saber también el tipo de partido que nos interesa y a partir de ahí competirlo con plenitud de garantías.
I a banda del duel del Mallorca, avui es juguen 4 enfrontaments més corresponents als 16 de final d'aquesta Copa. A les 7, Eibar Elche, a les 9, Eldense Real Societat, Guadalajara Barça i Sporting de Gijón València. Entre ells sobresurt especialment el compromís del Barça al camp del Guadalajara, conjunt de la Primera Federació. Un partit que, com és fàcil d'imaginar, ha despertat una enorme expectació i s'ha convertit en una autèntica festa esportiva a la ciutat manxega.
L'altre equip de les Illes que vol continuar somiant a la Copa, Juanga, és l'Atlètic Balears.
Sí, el conjunt blanquiblau rebrà demà l'Atlètic de Madrid en un partit que promet emocions fortes, una cita de màxima exigència per als balears que esperen fer valer el factor camp i donar la sorpresa contra un rival de la primera divisió. L'entrenador blanquiblau, Luis Blanco, ha parlat del partidàs de demà.
Está claro que lo que vamos a vivir mañana, pues, es muy difícil volver a repetirlo porque cuesta mucho. Y vamos a tener la oportunidad de medirnos contra uno de los mejores equipos de Europa, así que estamos súper ilusionados, con ganas de competir, de poder medirnos contra ellos y bueno, para nosotros va a ser especial, pero bueno, nos estamos planteando de una manera pues como tiene que ser, ¿no? Súper competitiva e intentar que toda la gente, toda la gente balearica pues disfrute el máximo posible.
Diu Blanco que s'ha de fer un partit perfecte per intentar aconseguir alguna cosa positiva contra el conjunt matalasser.
Es que lo que hablamos es que estamos hablando de plantilla top, de plantilla equipo top. Cualquier jugador que venga mañana va a ser un jugador de nivel europeo, de máximo nivel europeo, y que vamos a intentar competir contra ellos. Y aparte, siento que el Atlético de Madrid es un equipo ultra competitivo, que estoy convencido que este partido se lo están tomando súper en serio, por el perfil también de entrenador que tienen. Es que me espero el mejor Atlético de Madrid mañana, indiferentemente de quién juegue.
Qui també va parlar del partit de Copa, el programa Línia de 5 en Divetres Televisió, és el futbolista del Balears, Jaume Pol.
Bé, ese equipo no es final... És conscient que és un partit que només tenim coses que guanyar. Ens han guanyat el dret de poder jugar aquest partit dimecres i l'equip està molt animat. Partit dificilíssim, òbviament. Crec que és clau que els primers minuts no mos fiquin, que no... intentar aguantar els primers minuts, que ells segurament sortiran forts. I a partir d'allà jo crec que tindrem les nostres oportunitats, segur. Competirem i segur que tindrem les nostres opcions.
I que de ben segur que el Xolo Simeone vendrà amb tota l'artilleria.
Sí,
són 8 anys de final en joc de Copa del Rei.
Sí, sí. Nosaltres també la traurem. No tenim por.
I l'Atlètic de Madrid ha posat avui punt final a la preparació del partit abans de desplaçar-se demà de matí cap a Palma. La darrera sessió d'entrenament s'ha desenvolupat sense contratemps, més enllà de les absències ja conegudes de Llorente, Baena i Jiménez. Diego Pablo, el Xolo Simeone encara no ha fet pública la llista de convocats, una relació que podria incloure efectius del filial. El tècnic argentí tampoc no ha volgut donar pistes sobre l'onze inicial ni sobre possibles rotacions en relació amb l'equip habitual de la Lliga. L'entrenador argentí ha destacat el respecte pel rival, ha advertit dels perills d'aquest tipus d'eliminatòries i ha recordat que la Copa no permet cap relaxació i que qualsevol detall pot ser decisiu.
No, siempre las competiciones así de, a partido único son más sufridas y al mismo tiempo más intensas, ¿no? Porque no hay margen de error, el que se equivoca queda fuera y evidentemente tenemos que mañana hacer un partido cual creemos y llevarlo donde creemos que le podemos hacer daño.
L'entrenador argentí ha incidit en la complexitat de la competició.
Que esta competición desde donde empieza siempre es compleja, aunque para ustedes posiblemente no lo sea, pero evidentemente siempre es compleja. Están las dificultades que el entusiasmo, la ilusión, el poco interés de parte de equipos sobre la competición. Y cuando te das cuenta ya es tarde y quieres reaccionar y después no se puede reaccionar. y hay un partido solo donde se juega en el campo un rival, así que nada, vamos a enfrentar a un equipo que ha hecho un muy buen partido con el Español, que el Español en la Liga Española lo está haciendo muy muy bien, así que más que eso está clarísimo, ¿no?
El partit d'avui i el de demà, el d'avui, el del Mallorca i el de demà de l'Atleti Balears, el podreu seguir aquí a IB3 Ràdio.
I encara en futbol?
La jornada primera va baixar el taló a nit amb un empat sense gols entre el Rayo Vallecano i el Betis a l'estadi de Vallecas. L'equip d'Íñigo Pérez va ser qui va portar més perill i va disposar de les ocasions més clares, com una acció claríssima en què Valles va evitar el gol local amb una doble aturada providencial. Una jugada que costa entendre que no acabés dins la porteria. Amb aquest empat, el Betis continua instal·lat en places europees, mentre que el Rayo allarga la seva mala ratxa i ja suma 6 jornades consecutives sense aconseguir la victòria.
I en bàsquet, la primera FEB no atura.
I demà el FIBWI Mallorca, Èstia Menorca i el Palmer Bàsquet disputen 3 partits molt importants per assolir els seus objectius. El FIBWI Mallorca té la permanència cada vegada més a prop. El triomf a Melilla ha deixat l'equip de Pablo Cano amb disposició de sumar demà la 7a victòria del curs contra el València, tot i la baixa d'Alessandro Scariolo. Situació ben diferent, la de l'Èstia Menorca, que no acaba de trobar regularitat. La derrota de Torrelavega ha deixat l'equip de Javi Zamora en una zona incòmoda de la classificació. Aquest dimecres a Vintaufa i davant l'Estudiantes, el menorquín cercant un cop d'efecte amb la baixa confirmada de Jaume Lobo i el dubte sobre Arteaga i McFadden. I també partit vital per al Palmer, que necessita confirmar la reacció mostrada contra el Tizona amb una victòria precisament a la pista d'aquest rival directe. L'equip de Lucas Victoriano viatja amb la baixa de Joan Feliu i pendent de Comendador i HBLC, en un duel que pot ser decisiu en la lluita per la permanència.
Gràcies, Juanga. Fins aquí els esports. Fem una petita pausa i tornem amb cultura.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio. Aquestes festes, quan dediquis temps a seleccionar el millor per la teva taula i els teus regals, recorda que amb l'oli també pots compartir sabor, qualitat i tradició. I no hi ha l'acció més bona que l'oli de Mallorca amb denominació d'origen. Un producte que acompanya els teus plats i celebra el teu origen. Pel Nadal que ens reuneix, l'origen que ens uneix. Oli de Mallorca. Amb el suport del Consell de Mallorca. Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any, gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs 2 entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma. Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Els seus contes de bona nit per a nines rebels, 100 històries de dones extraordinàries, van ser un fenomen editorial, sense editorial, a través d'un finançament col·lectiu que va assolir la xifra mai vista d'un milió de dòlars. Va vendre més de 7 milions d'exemplars. Es va traduir a 50 idiomes i gairebé 10 anys més tard ha esdevingut un clàssic. La seva coautora, Francesca Cavallo, presenta ara contes especials per als nois del futur. Perquè diu la creadora, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Que no basta empoderar les nines, convé donar eines també als nins per replantejar-nos la masculinitat.
Explica l'autora que si les nines no són submises per naturalesa, com vèiem en la gran majoria de contes clàssics, tampoc els nins tenen per què ser poc empàtics o bàsics, agressius, sempre amb els sentiments amagats, tal i com recull la tradició. La remodelació de l'espai de les nines, diu Cavallo, ha evolucionat, però el dels mascles no, i és ben necessari que ho faci. Els nins, els pares, les famílies necessiten nous referents, i l'autora ho vivia, ho tocava amb les mans cada vegada que presentava els contes per les nines rebels.
Lo spazio che offriamo ai maschi è rimasto lo stesso. E allora mi sono resa conto che tutti i genitori che mi chiedevano quando presentavo Niñas Rebeldes, i por los niños e i por los varones...
Contes que no volen dir als al·lots com han de ser, sinó que els animen a descobrir qui són en realitat. Complexos, contradictoris, autèntics, complets. Històries de pirates, de planetes, de taurons i de micos que ens parlen de la relació amb la figura paterna, del redescobriment del romanticisme, dels sentiments, de l'exploració sense por de la pròpia identitat de gènere. Però en aquesta època d'internet, els contes, els llibres, encara tenen sentit? Encara poden canviar les coses? Cavallo està convençuda que sí. Els llibres, diu, ens ofereixen la possibilitat d'un pensament lliure i allunyat de l'algoritme.
All'interno dei libri c'è ancora la possibilità dell'esercizio di un pensiero libero dalle logiche degli algoritmi. E questa io credo che sia una cosa importantissima.
Una autora lliure és, en un món editorial que tot ho marquen, que les novetats duren pocs dies a les lleixes de les llibreries, i Do Cavallo aposta per fer obres que requereixin temps per amarar a fons els pensaments. Té clar que quan giri la vista enrere vol veure que la seva producció ha estat reduïda, però amb força per canviar les coses.
Quando io sarò vecchia, guardando indietro nella mia vita, vorrò aver scritto 60 libri o 5 che hanno fatto una differenza. Per me non c'è, cioè, io lo so, 5.
I dos 5 llibres per marcar la diferència, un dels quals aquest Contes especials per als nois del futur, relats que redefineixen què vol dir ser al·lot en el món d'avui. L'acaba de publicar Estrella Polar, d'edició 62. Les il·lustracions són de Luis Sanvicente i compta amb un epíleg de Pedro Mañas.
A les 3 és moment d'actualitzar les notícies d'aquest dimarts. La crisi de l'habitatge marca pràcticament cada dia l'actualitat i davant la preocupació pels 24.000 lloguers que expiren l'any que ve i poden experimentar un encariment important, el govern ha anunciat avui que prepara una rebaixa fiscal perquè els propietaris optin per no a pujar preus. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. No n'han donat detalls encara, però l'executiu de Marc Aproens insisteix que la limitació no és efectiva i aposta per motivar econòmicament aquells que, qui segons el seu parer, poden ajudar a frenar aquesta escalada de preus. La presidenta, de fet, parla de premiar aquells que actuïn amb responsabilitat i sensibilitat.
Ja estem fent feina per donar solucions. Per això, les properes setmanes presentarem una nova deducció fiscal per incentivar els propietaris a que no pugin el lloguer durant el 2026, per premiar aquells propietaris que actuïn amb responsabilitat i amb sensibilitat.
És un anunci que Proens ha fet en el darrer ple de l'any al Parlament en la vista fixada en la validació del decret d'acceleració de projectes estratègics que s'està debatent en aquests moments. En principi sortirà endavant, ja que està acordat entre els populars i Vox. També inclou el trasllat de residus d'Eivissa cap a Mallorca.
Nou cop contra el narcotràfic a Eivissa, ja hi ha al Mancor, 5 detinguts.
S'ha muntat tot un dispositiu policial i en aquests moments hi ha un centenar d'agents que escorcollen diferents punts de l'illa, Calallonga, Santa Eulària i també Sant Rafal.
Presó preventiva i sense fiança per a un home per intentar matar a punyalades la seva dona a Palma.
Els fets van passar dissabte vespre. Una dona va ingressar a un centre hospitalari amb ganivetades en diverses parts del cos després d'un forcejament amb el seu marit, que va reconèixer els fets. No hi consten denúncies prèvies.
Continua greu, però estable el nen que va caure ahir d'un setè pis, també a Palma.
La Policia Nacional investiga les circumstàncies de la caiguda de l'infant de 10 anys. La hipòtesi principal és que va ser un accident.
El Ministeri incorpora per primera vegada la possibilitat d'ampliar les freqüències entre Menorca i Madrid en la ruta de servei públic.
Es tracta d'habilitar una tercera freqüència diària, ho anuncia del ple del Parlament la presidenta del govern, Marga Proens. És una mesura que forma part de l'esborrany de l'ordre ministerial que regula l'OSP. El ministeri, però, es mostra més prudent i sosté que la decisió encara no està presa.
El PSOE lliura al jutge del cas Coldo la documentació sobre el pagament en metàl·lic que va fer entre els anys 2017 i 2024.
Són els justificants dels pagaments fets a dirigents, a treballadors, a simpatitzants de la formació. Els havia requerit el jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, davant la sospita que tant Coldo García com l'exministre José Luis Ábalos es podrien haver aprofitat de la manca de controls en el PSOE a l'hora de retornar les despeses avançades per blanquejar doblers obtinguts amb activitats il·legals.
Mentrestant, Sumar descarta sortir del govern estatal, però demana una reunió urgent.
Critica que els casos de corrupció i les denúncies d'assetjament sexual han paralitzat el govern central. En tot cas, la portaveu de l'executiu espanyol ho nega. Son Enrique Santiago, de Sumar, després Pilar Alegría.
Estamos muy contrariados y muy preocupadas porque nuestro socio de gobierno parece totalmente paralizado, enredado en una situación interna que nos parece realmente inaceptable.
El respeto, lógicamente, a sus opiniones, que por supuesto las manifiestan abiertamente, y bueno, decía de una reunión. Por supuesto, nosotros, es que casi me atrevería a decirle que es que las reuniones con Sumar son a diario.
Són paraules de Pilar Alegría, en la que ha estat la seva darrera intervenció com a portaveu de l'executiu estatal, perquè deixa el càrrec de ministra d'Educació per ser la candidata socialista